Aquest és un podcast del...
Super 3!
Història.
Si us parlem de guerrers, segurament les primeres imatges que us venen al cap pertanyen a personatges de fa segles, i gairebé tots europeus, oi que sí? Cavallers amb armadura i espasa, vikings, espartans, templers... Però, i si pensem en l'Orient? I, més concretament, en el Japó? Quin tipus de guerrer us ve al cap? Segur que també us sonen dos noms, ninjas i samurais. Els ninjas eren un grup militar de mercenaris que s'entrenaven per fer feines brutes, com ara l'espionatge, el sabotatge, la guerra de guerrilles i l'assassinat. A les pel·lícules i els videojocs hi surten molt, però la veritat és que, històricament, no van tenir gaire importància. En canvi, els samurais van ser importantíssims en la història del Japó i ho van ser durant més de 1000 anys. Eren els membres de la noblesa militar que governava les terres del país. O sigui, una elit semblant als senyors feudals de l'edat mitjana a Europa. Els samurais també s'entrenaven molt amb les armes, perquè sovint s'atonyinaven entre si per guanyar més poder.
El nostre protagonista d'avui és un bon exemple d'això que us expliquem. És un dels samurais més llegendaris de la història del Japó. Li va tocar viure un període molt difícil, en què cada senyor feudal feia la guerra per la seva banda. Anaven tots contra tots, perquè les aliances canviaven sovint i les traïcions eren el pa de cada dia. Ell va ser un estratega molt hàbil i tenia un exèrcit poderós, i va tenir la pensada d'unificar tot el país sota el mateix govern. Era un guerrer a qui no li feia res el que els altres pensaven d'ell, ni els seus enemics ni els seus aliats. Un samurai que només pensava en què era el millor per complir els seus objectius. Un home que va fer història. El seu nom? Oda Nobunaga.
Abans de començar aquesta història, heu de saber que la paraula samurai deriva d'un verb japonès que significa servir un superior. Al principi, es feia servir per als servents domèstics, com ara els criats i els mossos de quadra, que eren els saburai, és a dir, els que servien. El que passa és que, quan alguns guerrers de províncies se'ls va cridar a la capital per lluitar les ordres de l'emperador, també se'ls va considerar servents. La paraula es va modificar una mica i se'ls va anomenar samurais. Amb el pas del temps, aquest nom va quedar reservat exclusivament als nobles guerrers.
Ara fa uns 500 anys, el Japó no era pas com el coneixem ara. Us l'heu d'imaginar farcit de diferents clans, cadascun amb els seus territoris, els seus exèrcits i els seus castells. I cadascun estava dirigit per un senyor feudal, alguns de més poderosos i d'altres menys, però tots tenien l'ambició d'ampliar el seu poder. Va ser un període de guerres civils, d'aliances i de traïcions. Alguns dels clans més forts eren els Imagawa, els Takeda, els Uesugi i els Hojo. Però cap no tenia prou múscul per enfrontar-se tot sol amb la resta de clans. Hi havia batalles dia sí, dia també. Allò era una baralla de galls de tots contra tots.
Doncs enmig d'aquest batibull, el dia 23 de juny de 1534, va néixer el nostre protagonista, Oda Nobunaga. Alerta! Perquè els japonesos, tradicionalment, posen primer el nom de la família i després el nom propi de la persona, o sigui que en Nobunaga pertanyia al clan dels Oda, que dominaven una regió al centre del país. No era ni molt menys un dels clans més poderosos, però el seu pare, Nobuhide, era un guerrer experimentat i decidit. A les seves terres li deien el tigre d'Owari. Sovint explicava al seu fill Nobunaga història sobre honor i glòria, i li transmetia tota l'experiència de combat que havia guanyat al camp de batalla.
Pare, jo també sóc un guerrer samurai com tu.
Encara no ets molt petit, però amb aquesta actitud segur que arribaràs a ser un gran guerrer.
Mira, m'he fet una espasa de fusta. Mira, mira quins moviments que he après.
Oh, ho fas molt bé, la veritat. Però ja va ser hora que entrenis amb una fulla de veritat. Té, fill meu, un regal.
Uau! Una katana autèntica! Ho dius de debò?
Sí. M'has demostrat que saps fer anar la de fusta. Entrena amb aquesta partida ara. Però pare, compte, eh? Que no és una joguina i talla de veritat.
Sí, sí. Gràcies, pare.
Sabeu què és una katana? És el nom que es dona a les espases japoneses. Tenen una fulla molt llarga i una mica corbada, amb tall només per una banda. L'empunyadura és prou gran per agafar-la amb totes dues mans, perquè els samurais no feien servir escut. La mateixa katana els servia per aturar els cops de l'enemic, perquè estaven fetes amb moltes capes d'acer i eren unes armes formidables. Doncs imagineu-vos el jovenet Oda Nobunaga amb només 8 anys i jugant amb els seus amics pels patis del castell amb una katana de veritat. Era normal que, algun cop, un d'aquells nens tornés a casa amb un tall o fins i tot amb algun dit escapçat.
Tota aquella il·lusió que tenia Nobunaga quan era petit de ser un gran samurai es va desviar al moment de la seva adolescència. Quan tenia 14 anys, l'edat en la qual es feia la cerimònia per esdevenir un adult, s'havia convertit en un adolescent excèntric. Estava més preocupat pel seu aspecte físic que per barallar-se amb ningú. Sí que estudiava tàctiques de guerra i entrenava amb diferents armes, com l'arc, la llança, la katana i fins i tot armes de foc, però li interessava més la moda. Vestia robes de color sense mànigues i pantalons de pell de tigre. A més, era arrogant i molt fatxenda.
Mira aquell com va vestit.
És l'hereu de Nobuhide.
Ah, aquí és l'Oda Nobunaga? I de què va disfressat?
No, de res. Es veu que vesteix així d'estrafolari cada dia.
Eh, què mireu vosaltres dos?
Res. Tu a la teva. Siau, Nobunaga.
Més que Nobunaga li haurien de dir Bakadono. Tal qual.
Bakadono és un insult força comú al Japó. Sabeu què significa? Senyor ximplet. I mireu si n'és de capritxós el destí, que just aleshores que Nobunaga tenia el cap ple de pardals, el seu pare va morir. Ell tenia 15 anys, però era l'hereu i s'havia de quedar amb el lloc i les responsabilitats del patriarca del clan. Allò no va fer gens de gràcia a la resta de la família.
Però com ens ha de dirigir aquest noi si no hi gira pas rodó?
Aquest nano està com una cabra. Això només pot anar de mal en pitjor.
Es veu que el mateix dia de l'enterrament del seu pare va arribar al temple vestit de manera estrafolària. Després de la cremació del cadàver, de cop i volta, va agafar el gerro on hi havia les cendres del pare i les va llançar contra la paret.
No penso agafar el relleu del pare.
Els súbdits del seu pare van intentar fer-lo reflexionar, però no ho van aconseguir. Tot i això, un dia que estava fent una becaina sota un arbre, li van passar les ximpleries de cop. Un dels seus tutors, en Hirate Masahide, el va anar a trobar.
Nobunaga, el clan necessita un líder. I és molt important que siguis tu.
Masahide, amic meu, quina mandra haver de ser el líder d'un clan. Prefereixo viure tranquil al bosc, passejar i pescar i assassinar algú de tant en tant.
Perquè vegis com n'és d'important, espero que això et faci reflexionar.
El tutor es va posar de genolls al seu davant. Va treure l'espasa curta, se la va clavar a l'estómac i es va obrir el ventre d'un tall, sense fer ni un crit. Aquest era el ritual del seppuku, que feien els samurais quan consideraven que no podien viure amb honor. Se suïcidaven després d'una derrota o quan moria el senyor a qui servien. En Nobunaga va quedar en xoc. El seu mestre havia donat la vida per fer-lo reaccionar, per aconseguir que assumís la seva responsabilitat i liderés el clan. En Nobunaga va reflexionar i després va anar al temple a dir als seus súbdits que ell seria el pròxim senyor feudal.
La meitat del clan va celebrar la seva decisió, però l'altra meitat seguien pensant que aquell noi estava ben boig.
És millor que ens mani el teu germà petit, en Nobuyuki.
Sí, és un noi ferm, recte i discret. No es posa pantalons de tigre ni roba extravagant.
Ni tira per terra les cendres del seu pare.
La família també es va oposar que Nobunaga fos el líder, de manera que va començar una guerra dins del clan. Però ell estava ben decidit a fer que la mort del seu tutor no fos en va i res no el va aturar. Mireu si ho tenia clar, això de voler manar, que no va dubtar a fer matar el seu propi germà i també va assassinar alguns parents més per tenir via lliure. Sense més oposició, amb 16 anys, es va convertir en el líder del clan Oda. Però ara no en tenia prou. Volia més terres i més poder. La batalla pel control del Japó acabava de començar.
El primer que va fer en Nobunaga va ser comprar armes de foc per al seu exèrcit. Feia poc que els comerciants portuguesos començaven a arribar a les costes del Japó i fins aleshores cap altre senyor feudal no els havia comprat arcabussos, que eren els avantpassats de les escopetes. Aquella nova arma que disparava bales a distància i que travessava les armadures va canviar per sempre la manera de fer la guerra, a Europa i també al Japó. El mateix Nobunaga es va dedicar a entrenar el seu exèrcit. Havia estudiat llibres sobre l'art de la guerra i els seus discursos abrandats motivaven moltíssim les seves tropes. De mica en mica, va anar declarant la guerra als clans veïns i batalla que lliurava, batalla que guanyava.
Tenia 22 anys i ja era imparable. Va expandir la seva influència ràpidament i es va apoderar de la província d'Owari. Un dels rivals directes pel control del territori era Imagawa Yoshimoto, que havia envaït un territori proper als dominis d'en Nobunaga amb uns 25.000 homes. L'exèrcit d'en Nobunaga només en tenia uns 3.000, però el samurai no es va pas arrugar.
Demà atacarem l'exèrcit d'en Yoshimoto. El tenim massa a prop i no m'agrada.
Però, senyor, ells són moltíssims més que nosaltres.
Els atacarem a primera hora. Tinc un pla que no pot fallar.
Quin pla, senyor?
Digueu-me, què hi passa a primera hora del matí al camp enemic?
Que hi ha una boira tan espessa que no es veu res de res.
Doncs aprofitarem aquestes condicions per moure'ns en silenci i encerclar el campament enemic. Quan la boira es comenci a aixecar, els atacarem de cop des de tots els flancs. No sabran d'on sortim.
I així ho van fer. Abans que els samurais d'en Yoshimoto tinguessin temps d'agafar les armes, els van massacrar. Aquella lluita, coneguda com la batalla d'Okehazama, va ser una carnisseria. En Nobunaga va guanyar una gran fama com a estratega militar i com a líder que no tenia manies de provar coses diferents. Ja ningú tenia cap dubte que en Nobunaga era un líder extraordinari i que estava preparat per guanyar qualsevol clan rival.
En Nobunaga es va dedicar a lluitar sistemàticament contra qualsevol que no volgués ser el seu aliat. L'any 1567, amb 33 anys, es va apoderar de la província de Mino i la va rebatejar amb el seu nom actual, que és Gifu. Això de canviar els noms dels territoris i les ciutats era una mostra de poder molt forta en el Japó d'aquella època. I en Nobunaga anava conquerint cada cop més territoris i posant-los noms nous.
L'any 1570, el seu exèrcit ja tenia 30.000 homes. Aleshores, va decidir atacar el temple d'en Ryakuji, un dels centres religiosos més importants de Kyoto, la capital imperial. Aquell temple era la seu d'un grup budista que s'oposava a un govern samurai i que, a més, havia donat suport a un altre clan. El temple, que era tan gran com una ciutat, era a dalt d'una muntanya.
Pujarem al temple i l'arrasarem.
Però, senyor, si són monjos.
Sí, són monjos. Però molts d'ells són monjos guerrers. Aquests religiosos són tan poderosos o més que molts líders polítics.
així que els penso tractar com a rivals, que és el que es mereixen.
I si intenten fugir?
No poden fugir. Són dalt d'una muntanya i els encerclarem. L'única manera de marxar que tenen és baixar, és a dir, enfrontar-se amb nosaltres. Va, som-hi!
30.000 homes van fer el cim i un cop allà ho van cremar tot i van assassinar tothom que es van trobar, fossin monjos, dones o nens. Al final del dia hi havia 20.000 budistes morts, tot el complex del temple cremat i el bressol de moltes de les escoles budistes del Japó destruït. Aquell dia es va guanyar a pols el sobrenom el rei dimoni del sisè cel.
A ell no li feia res que li diguessin autoritari o despietat. Durant les seves conquestes, solia exterminar tothom que se li creuava per no deixar enrere cap enemic assedegat de venjança. El seu exèrcit ja era el més nombrós del Japó i va començar a acceptar càrrecs públics. Allò li permetia rebre els majors honors de la cort imperial i el màxim càrrec d'autoritat militar. El mateix emperador el va fer cridar per mostrar-li respecte i li va encarregar la defensa del país.
Oda Nobunaga s'havia convertit en el samurai més poderós del Japó i amb les seves tàctiques i l'ús d'armes de foc va canviar de socarrel la manera com es plantejaven les guerres al país. Va fer construir grans castells i va traçar rutes dins els seus dominis per facilitar el comerç i per moure les tropes a la màxima velocitat. Comerciava amb la Xina i la península de Corea, però també amb les Filipines, Siam, Indonèsia i fins i tot amb Europa.
Nobunaga, ja ho tens tot.
No, encara no. Encara falta el repte més gran.
Ah, sí? Quin?
Liquidar els tres clans samurai que queden. Els Mori, els Uesugi i els Hojo. S'han de rendir perquè pugui unificar tot el Japó sota el meu poder.
Són grans clans, senyor.
Sí, però no estan passant pel millor moment. Així que els atacarem tots tres alhora.
Ah, molt bé.
Com diu?
El que heu sentit.
I vos a quina batalla sereu?
A cap de les tres. Ja tinc 47 anys i no estic per batalles. Ja en sabeu prou per fer bé la feina. Em quedaré al temple de Honoji a meditar. Apreneu i guanyeu amb honor.
En Nobunaga confiava molt que el seu exèrcit se'n sortiria i va enviar els seus tres generals de màxima confiança. Però va cometre l'error de quedar-se sol al temple, acompanyat només per la seva guàrdia personal. I s'havia guanyat una pila d'enemics. Aquest Shimitsuhide, un dels seus seguidors més fidels, va apartar-se del clan que anava al combat i amb uns quants homes va tornar enrere.
Mitsuhide, què fas aquí? No hauries d'estar lluitant contra l'enemic?
Això mateix. Però és que el meu enemic ets tu.
Com dius?
Fa 10 anys vau conquerir la ciutat on vivien els meus pares. I en plena batalla, ma mare va caure per un balcó i es va trencar el coll.
Ho sento molt, Mitsuhide.
Ja, i més que ho sentireu. La meva mare va morir per culpa vostra. I ara és el moment per venjar-la. Prepareu-vos per morir.
Els seus homes van acorralar Nobunaga. I sabeu què va fer? Veient que no hi tenia res a fer, es va veure obligat a cometre seppuku. Exactament el mateix ritual suïcida que havia comès el seu tutor anys abans i que l'havia decidit a convertir-se en el líder del clan Oda. D'aquesta manera, no cauria en mans de l'enemic, sinó que moriria amb honor. En Nobunaga es va clavar l'espasa curta al ventre i va caure estès a terra.
El seu cos va ser cremat pels homes d'en Mitsuhide, i així va acabar la vida d'aquell home que al principi no volia manar, però que, quan s'hi va posar, va aconseguir unificar gran part del país sota el seu control. Un home que va revolucionar la manera de fer la guerra en una cultura dominada pels guerrers des de feia més de 5 segles. Després de la seva mort, i seguint el seu exemple, altres senyors feudals van continuar la lluita per unificar el Japó. La fita es va assolir 20 anys després de la seva mort, però aquesta ja és una altra història. Oda Nobunaga va ser un líder astut i despietat, un guerrer implacable i un gran estratega. Un samurai legendari que va fer història.
Si t'ha agradat conèixer la vida d'Oda Nobunaga, Escolta el proper episodi de Van Fer Història. Una producció de Bacus per a 3Cat.